Premiere.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'Ajuntament va celebrar ahir un ple extraordinari amb un únic punt a l'ordre del dia. Es tractava d'aconseguir la inversió necessària per tal de realitzar una prospecció arqueològica al solar on s'ha d'ubicar el centre integral per a la gent gran. Podia ser casualitats de la vida que uns ripolletens que van viure els pinatons un miler d'anys abans de Crist ara aconseguissin no portar a terme un projecte tan important com aquest. Però de moment no patim, segons fons municipals, aquestes noves troballes no impediran que en uns dies comencin les obres del centre integral per a la gent gran. Es tracta, sens dubte, d'una de les notícies de la setmana. Coneguem la resta dels titulars. L'Hospital Ernest Lluch cada cop més a prop. Francina Ricard.
La consellera de Salut, Marina Geli, ha presentat aquest mateix matí el pla director del nou Hospital Ernest Lluch als alcaldes de Ripollet, Montcada, Barberà i Cerdanyola.
Aprovada la modificació de crèdits per a la nova prospecció arqueològica dels pinatons.
Va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet i es tirarà endavant amb les abstencions del Partit Popular i els vots a favor de la resta de grups. Les noves troballes consten de 73 sitges de l'època prehistòrica i 130 metres quadrats construïts a l'època medieval, cosa que col·loca aquest jaciment entre els 5 més importants de Catalunya.
Nova reunió de la Comissió de Solucions a l'impacte de l'autopista C-58.
L'objectiu d'aquesta trobada era transmetre a la Conselleria l'acceptació d'una part del projecte presentat per la Generalitat el passat mes d'octubre.
Gran èxit dels tres toms d'enguany.
Prop de 150 cavalls, dels quals un centenar eren de sella, van participar a la tradicional festa organitzada per la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat.
Els guanyadors de la campanya de Nadal de la Unió de Botiguers ja s'han gastat el premi en compra.
Durant tot el matí van visitar els diferents comerços adherits a la UBR en un cotxe de cavalls.
I avui a l'entrevista de l'Info, César Martínez.
Amb ell comentarem els nous cursos que tenen preparats enguany des de la Creu Roja.
Esteu escoltant Info.
La consellera de Salut, Marina Geli, ha presentat aquest mateix matí el pla director del nou hospital, Ernest Lluch, als alcaldes de Ripollet, Montcada, Barberà i Cerdanyola. Segons les previsions de la consellera, les obres podrien començar el 2009, després que durant aquest any es convoqui el concurs d'idees per l'avantprojecte de construcció. Laia Prats.
En un principi es va pensar que aquesta instal·lació fos un hospital lleuger, és a dir, sense llits per a llargues estades, però amb tots els serveis ambulatoris, mèdics i quirúrgics. La mateixa consellera Geli explica quina ha estat la modificació en aquest aspecte.
Que aquest territori necessitava un hospital. I és evident que, com tot, vàrem començar pensant una cosa que en diguem hospital lleuger, que era un hospital, doncs, pràcticament sense llits d'ingrés, però en tot cas vàrem aprofundir, com ha de ser també, amb els alcaldes, quins eren els increments de població esperats per als propers anys. I vàrem canviar d'aquella idea inicial a un projecte que avui els hi comentaré, molt més concret, de que sí que teníem que fer un hospital d'un territori que en llenguatge del sector sanitari català equival a un hospital comarcal.
La cartera de serveis del centre serà de serveis ambulatoris amb totes les especialitats de consultes externes, gabinets de diagnosi, hospital de dia i cirurgia ambulatòria major i menor. La superfície construïda prevista és d'uns 37.000 metres quadrats i comptarà amb 500 llits, 7 quiròfans, 3 sales de part, 49 consultoris, 21 gabinets d'exploració, 32 places de l'hospital de dia, 15 llocs d'hemodiàlisi, a més de l'àrea de diagnòstic per la imatge i l'àrea de rehabilitació. A més, també comptarà amb un servei d'urgències amb metges de medicina interna, pediatria, cirurgia, traumatologia i obstetrícia. L'acte s'ha realitzat a l'Ajuntament de Montcada i Reixac i han comptat amb la presència dels alcaldes de les poblacions veïnes de Cerdanyola, Montcada i Barberà del Vallès i de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, que ha remarcat a la consellera el suport que té per part dels ajuntaments.
I un equipament com aquest requereix molt de temps, molta preparació, és molt complicat el projecte, i el que sí que hem de fer és explicar a la gent justament la complicació que això té. Sabem que aquest hospital és prioritari per la Conselleria de Salut. La consellera ho ha dit públicament moltes vegades, ens ho ha dit a nosaltres. Això per nosaltres és prou important per saber que aquest equipament entra dintre de les prioritats de la conselleria. Consellera, ho han dit els meus companys, jo ho torno a repetir. Ens agradaria que tinguéssiu clar la nostra complicitat. Total. És a dir, això de trobar instruments més àgils per agilitzar al màxim la construcció de l'hospital, compteu amb nosaltres per tot allò que sigui necessari per avançar tot el que puguem.
La resta d'alcaldes, en acord amb Parralejo, han coincidit a dir també que aquest nou hospital alleugerirà la saturació que actualment viu l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Ahir dijous 24 de gener va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet un ple extraordinari per aprovar una modificació de crèdits urgent que es tirarà endavant amb l'abstenció del Partit Popular i els vots a favor de la resta de grups.
Aquesta modificació permetrà dur a terme una nova prospecció arqueològica necessària per conèixer millor l'abast de les noves troballes al solar on s'ha d'ubicar el nou centre d'atenció integral de la gent gran i que consten de 73 sitges de l'època prehistòrica i 130 metres quadrats construïts de l'època medieval, cosa que col·loca aquest jaciment entre els 5 més importants de Catalunya. El nou estudi es durà a terme en dues fases, tal com explica l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo.
El que farem, i a l'acord que hem arribat, i s'ha compromès la empresa que ha de fer l'obra, és coordinar les obres de tal manera que primer es puguin fer aquestes 10 excavacions, això aproximadament pot trigar unes 2 setmanes, i una vegada feta aquestes 10 exploracions, la empresa ja pot entrar dintre. És a dir, que durant aquests mesos, que intentarem que en lloc de 6 siguin menys, hauran de conviure la empresa fent la residència i els arqueòlegs fent les exploracions. És completament compatible, no hi ha cap problema.
La regidora d'Urbanisme, Rosa Martín, va explicar quin és el tipus de prospecció que s'ha de fer i en què consisteixen les troballes.
Las estructuras que se han encontrado en el terreno son estructuras que no hay que conservar, ¿eh? Que normalmente la Generalitat, que eso es importante que lo sepamos, la Generalitat en el 100% de los casos, en aquellos sitios en los cuales se han encontrado las sitchas, lo que sí que nos obliga es a sacar el material de esas sitchas, a datarlo, a conservarlo, pero lo que es la estructura no tiene valor arqueológico, ¿de acuerdo? Con lo cual, el paso siguiente después de que se haga toda la intervención arqueológica será que con un permiso de la Generalitat podremos hacer obras sin ninguna clase de problema.
L'actuació arqueològica total requerirà 6 mesos amb 14 persones treballant 8 hores diàries i té un pressupost de 310.000 euros.
La modificació de crèdit suposarà per una banda destinar a aquest estudi 184.000 euros de les inversions previstes a cultura i per l'altra 126.000 euros de la partida d'inversions de xarxa viària. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ha afirmat que la Generalitat de Catalunya, que es troba al corrent de tot el projecte, té previstes ajudes d'un 50% del pressupost com a mínim per aquests casos i que l'Ajuntament recuperarà els diners que ara mateix s'han d'avançar per dur a terme aquesta prospecció. Víctor Dieguez, en representació del Partit Popular, va manifestar que no estava d'acord en la manera com havien anat les coses i que considerava que aquests diners eren responsabilitat de la Generalitat.
Sí, la qüestió de fons aquí és precisament els 310.000 euros que vam desembolsar des del municipi per a una qüestió que és evidentment de la Generalitat. Nosotros desde el Partido Popular pues quisiéramos recordarle que al señor alcalde aquí mismo justificó retrasos en la construcción de este servicio. Creo recordar que en un primer momento era por la celebración de la fiesta mayor, incluso en algún momento se dijo que empezamos al día siguiente. Pero bueno, ahora estamos hablando de un retraso que nos deja sin fecha, nos deja sin 310.000 euros y que con independencia de las reuniones que hayan podido ustedes tener, nos hace falta la reunión del alcalde con la Generalitat para ser cómplice a esta institución, a la Generalitat, que es precisamente en cumplimiento de su legislación que nos va a hacer este parón, este retraso sine die de este servicio.
L'alcalde de Ripollet va voler contestar al regidor del PP.
A ver, usted apela a les normes i a les lleis i em sembla que no les coneix, eh? És a dir, la llei el que diu és que el propietari del terreny ha de pagar l'excavació, l'ha de pagar 100%. És a dir, si en lloc de ser l'Ajuntament això és un privat, això ho paga el 100% el privat, això diu la llei. Nosaltres som els propietaris del terreny, per tant hem de pagar el 100%. No és que això ho hagi de pagar la Generalitat i nosaltres avancem els diners. No. Nosaltres ho hem de pagar. I després demanar una subvenció. Com que som administració pública, la Generalitat ens donarà una subvenció. Si fóssim un privat, res de res. Això està així de clar, ho diu la llei. Per tant, vostè no la coneix, la llei. Nosaltres no justifiquem els retards. Jo, al darrer ple, quan vaig dir que havíem encarregat fer un estudi arqueològic, va haver-hi algun sorriure en aquest ple. Perquè em sembla que algú no s'ho pensaven o no s'ho creia. És veritat. S'ha demostrat que era veritat. Es van retrasar perquè hi havia una exploració arqueològica que ha donat un resultat. Per tant, no és una dilació de l'Ajuntament. Ja ho vaig dir en el ple de desembre. No tenia absolutament cap interès en retardar les obres.
Per la seva banda, el Compromís per Ripollet, que va votar a favor, també es va mostrar en contra d'avançar aquest pressupost, però sí que va estar d'acord en parar la construcció del nou centre d'atenció integral a la gent gran. Va voler fer, per això, un parell de suggeriments. Escoltem el seu regidor, José Luis Muñoz.
Finalment, dues coses, i és de fer l'esforç per part de l'Ajuntament de que aquestes trobades es poguessin ubicar en el centre d'interpretació del patrimoni de Ripollet, pensem que seria important conservar-les al nostre municipi i contribuiríem a donar més contingut i protagonisme en aquest espai cultural. I per últim, dir que si seria possible orquestrar o posar en marxa alguna una mena de visita guiada, no sé en quina formalitat o en quina modalitat, a les excavacions. No sé si per part d'allà en el curs històric, per part dels veïns, que també ho poguessin, almenys, visitar abans que les treguin, no? O mentre dura el procés, no?
L'alcalde de Ripollet va prendre nota d'aquestes propostes.
El tema de l'ubicació del CIS. Bé, sabeu, jo us convido que lleieu, que us mireu la llei, perquè la llei és que no ens ajuda a nosaltres l'Ajuntament. Nosaltres paguem i després venen els altres i s'ho porten tot. Això ha d'estar dos anys de custòdia. Mínim, dos anys, això és un pòster. Està dos anys de custòdia, s'està analitzant, datant, i quan estigui fet, nosaltres podem demanar el dipòsit, no la titularitat. Això és del poble de Catalunya, per dir d'una manera, no és de Ripollet. Per tant, això podem demanar nosaltres que ens ho deixin. I sí que ho farem, evidentment. La idea seria, lògicament, que nosaltres puguem disfrutar d'allò que es pugui trobar. Però també he de dir una cosa. Podria donar-se el cas que en aquestes 73 fitxes no hi hagués res. Que quedi clar, Podria donar-se el cas, I per últim, la visita guiada, jo penso que és una bona idea.
El passat 22 de gener va tenir lloc a Barcelona una nova reunió de la Comissió de Solucions de l'Impacte de l'Autopista C58 amb el secretari de Mobilitat de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, Manel Nadal, i el director general de carretera, Jordi Follia. La comissió local ha estat formada per l'alcalde, Juan Parrabejo, i el president de la comissió, Xavier Peñarando, amb representants de tots els partits polítics de l'Ajuntament i membres del Fòrum Soterrem l'Autopista. L'objectiu d'aquesta trobada era transmetre a la Conselleria l'acceptació d'una part del projecte presentat per la Generalitat el passat mes d'octubre, concretament a l'actuació proposada per a la banda del carrer de Sant Sebastià. Aquesta part s'elevaria i s'urbanitzaria amb jardins per tal de millorar l'efecte visual i sonor de l'autopista. Pel que fa a l'altre sector afectat, al carrer de Verge de Montserrat, els representants de la comissió van reiterar el seu desacord amb la proposta presentada per fer una façana adossada insonoritzant i un mur de contenció de l'autopista. Davant la negativa de la comissió en aquest apartat, la conselleria s'ha compromès a presentar una alternativa en el termini de 2 mesos que podria anar en la línia de rebaixar el nivell de l'autopista uns 2 metres al frontal més proper als pisos i així disminuir també el desnivell del pont.
I continuem parlant de reunions d'infraestructures. El passat 21 de gener, la Comissió per a l'Arribada del Tren es va reunir a les dependències municipals per tal de planificar la trobada del dia 30 de gener amb el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Ramon Seró.
En aquesta ocasió va comptar amb l'assistència de Jordi Fuster, tècnic de Barcelona Regional, que va presentar als assistents un dossier tècnic que inclou les necessitats de Ripollès i que també es presentarà a la reunió amb Seró. A la propera reunió de la Comissió de l'Arribada del Tren a Ripollet amb l'ATM, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, anirà acompanyat del segon tinent d'alcalde, Xavier Peñarando, i els membres de la Comissió, Antonio Jiménez i Salvador Gorina, a més de 2 representants de Barcelona Regional.
Els regidors i regidores del Compromís per Ripollet han convocat els veïns i veïnes de la zona de Can Vargas i Pinatons el proper 29 de gener a 8:15 del vespre a una nova assemblea de barri que se celebrarà al Seix de So. La trobada té l'objectiu de compartir amb els ciutadans d'aquella zona el treball que s'està realitzant a l'Ajuntament, així com recollir les propostes que tinguin els veïns del barri.
L'activitat forma part del decàleg que el Compromís va presentar a principi de legislatura sobre la democràcia participativa. José Luis Muñoz, regidor del Compromís, ens explica l'objectiu de l'assemblea.
Se trata de profundizar en las cuestiones de democracia participativa y por lo tanto llevar la política que forma parte de vida de todos los vecinos y vecinas a los vecinos. Y nosotros, una de las pretensiones que hay con la asamblea de barrio es llevar la voz de los vecinos y las vecinas al pleno del ayuntamiento, que sean escuchados en ese foro, y también recoger las problemáticas que los vecinos y vecinas que viven en esos barrios están padeciendo día a día.
Un dels temes que es plantejaran a l'Assemblea serà l'Ecoparc 2, tema que afecta als veïns del barri Segons Muñoz.
Uno de los temas que nosotros queremos tocar en esa Asamblea de Barrios sería todo el tema relacionado con las molestias y las malas olores que está produciendo, como sabéis y como leéis, la planta de residuos del Ecoparc 2. Creemos que ese tema es de especial importancia tratarlo. Creemos que los vecinos y las vecinas del pueblo tienen que saber que se están incumpliendo los acuerdos del protocolo que en su momento se firmó por parte del Ayuntamiento de Ripollet.
A part, també es parlarà d'altres temes del barri, com la col·locació de les antenes.
Més política, el regidor del Partit Popular, Pere Calviño, anirà com a número 8 a les llistes del seu partit per la circunscripció de Barcelona al Congrés dels Diputats. La llista encapçalada per Dolors Montserrat i Jorge Fernández Díaz, la segueixen Jorge Moragas i José Luis Ayón com a números 3 i 4.
La número 5 és Dolors Montserrat Montserrat, regidora de Sant Sadurní d'Anoia i filla de la diputada i presidenta del PP de Barcelona. Aquesta llista ha estat escollida pel Comitè Electoral Popular de Barcelona. Segons la cap de llista, Dolors Montserrat, l'objectiu del PP a Catalunya per a les properes eleccions és recuperar els diputats perduts a Barcelona els passats comicis, així com el diputat que es va perdre tant a Girona com a Lleida.
El passat divendres 18 de gener, l'alcalde Juan Parralejo va signar amb l'Institut per a la Promoció Social i de la Salut el contracte mitjançant el qual l'Institut durà a terme el programa municipal d'educació per la salut i prevenció de les drogodependències que desenvolupa el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Ripollet. El cost d'aquest servei és de 31.000 euros anuals.
El programa municipal d'educació per la salut i prevenció de les drogodependències té com a objectius potenciar els hàbits i les actituds bàsiques de salut en la població infantil i juvenil i donar suport als pares en el seu paper educatiu. El nou projecte pretén també implicar a les escoles, entitats i ciutadans del municipi en les tasques preventives.
I per últim, el proper dimarts 29 de gener tindrà lloc una sessió de prevenció de drogues dins el programa d'educació per a la salut i prevenció de drogodependències. La xerrada va dirigida a pares i alumnes de secundària i serà a les 7 de la tarda. També relacionat amb l'àmbit de la salut, l'associació Avant presenta la propera setmana una nova seu a Ripollès.
L'associació Vallès Amics de la Neurologia realitzarà el proper 30 de gener una trobada al centre cultural per parlar sobre les malalties neurològiques amb un especialista en el tema. Avant és una entitat sense ànim de lucre que dedica tots els seus esforços a la difusió i a la divulgació de la neurologia, així com a la millora de la qualitat de vida dels afectats per les diferents malalties relacionades amb aquest camp. Aquesta trobada també servirà per presentar la nova seu de l'entitat a Ripollet.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Francina Ricard.
Avui podeu assistir a les 8 del vespre a les nits de música que tindran lloc al Centre Cultural i que estaran dedicades a les habaneres. Comptaran amb el grup L'Espingari. Aquesta activitat està organitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell. I també avui, però a les 10 de la nit, els amants del jazz es poden acostar al Teatre Auditori per escoltar el concert que oferiran Colina Mirata Sant Babit Trio, una mescla de pop, latín i flamenc. L'entrada té un preu de 15 euros. I ja de cara a demà, els més petits fan dissabte a la Biblioteca Municipal, serà a les 12 del migdia, a càrrec de Disdongat, contes i cançons en titelles. També demà dissabte a les 10 de la nit podeu assistir al tradicional ball amb música en directe que tindrà lloc al pavelló Joan Creus a les 11 de la nit. I per acabar us proposem que diumenge assistiu al lliurament de premis del 22è concurs de pessebres que tindrà lloc al Centre Cultural a les 12 del migdia. Organitza l'agrupació pessebrista de Ripollet.
El 91.3 Info.
El bon temps, la gran participació i la important afluència de públic van ser dels tres toms de Ripollet 2008 tot un èxit. Prop de 250 cavalls, dels quals un centenar eren de sella, van participar a la tradicional festa organitzada per la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat.
La celebració va estar presidida enguany per Jaume Maranges com a banderer, qui va anar acompanyat dels seus fills Ferran, Jaume i Roger. El president de la comissió, Joan Albinyana, qui va qualificar la festa com els millors tres toms que hi ha hagut, va assegurar respecte al banderer que ha estat un més que digne representant de la festa.
Va ser un digne, més que digne representant de la festa dels tres toms. Feien un goig estupendo. Els Maranges van demostrar la seva classe. Vull dir, aquesta vida, allò que diuen que de porc i de senyors anava a venir a mena, no? Van demostrar que són uns senyors i van fer que aquesta festa i van donar la categoria que es mereix la festa. Cada any tenim la sort que ho van tenir, li don la categoria que té la festa.
El programa es va iniciar a les 7 del matí amb la Diana de Traginers, seguida de la concentració a Cal Banderer. Com és habitual, a la festa no hi va faltar l'ofici solemne, la benedicció, la passada i l'acte de desfilada dels Tres Tombs, així com el tradicional repartiment de coques i mistela. A ball de tarda, tot i els imprevistos sorgits amb l'orquestra contractada, no va quedar deslluït i el nombrós públic assistent al pavelló Joan Creus va poder gaudir amb l'actuació sorpresa de l'Esbart d'Ensaire, Ciutat Comtal i la Copla Orquestra Montgrins. Durant el concert de tarda, com és habitual, el banderer d'enguany, Jaume Maranges, va donar el relleu al de l'any vinent, que serà Jaume Fiqueres Bonillo. La comissió també va fer un reconeixement com a traginers d'honor a Eulàlia Saló en la vessant pública i als socis Silvestre Pérez i Josep Maria Paños. A més, Joan Albinyana, president de la comissió, va rebre un homenatge sorpresa, com ell mateix ens comenta.
Jo enguany feia 25 anys que estic a la festa dels Tres Tombs. I van els companys, sense jo sapiguer, però em van voler fer un reconeixement amb una placa, agraïm aquests 25 anys de dedicació a la festa de Sant Antoni Abat de Ripollet. Això ho vam fer-ho, ja ho sabia inclús l'estimat i benvingut Paco Castres, que ens va deixar fa dos mesos, un mes i mig, ja també de conèixer dos veu, i bé, doncs vam voler-ho amb més raó de voler-ho fer, no? Vaig agrair-ho molt, vull dir, va ser allà on em van deixar tocar.
Com explicava Joan Albinyana, durant la festa també va estar molt present el record de Francesc Càrceles, vicepresident de la Junta, que va morir el passat 13 de desembre. Albinyana també va voler agrair un any més a tots els ripolletens la seva participació, així com la col·laboració de la policia local, protecció civil, la brigada municipal i els serveis de neteja.
Vull aprofitar aquesta vinentesa per agrair una vegada més a tota la policia local, o sigui, la Guàrdia Urbana, protecció civil, la brigada municipal d'obres, tota aquesta gent que la gent a vegades els critiquem i la gent protestem. El dia de Sant Antoni són magnífics, els tenim a tot arreu, estan col·laborant des de les 7 del matí. I vull aprofitar aquesta posada en antena, diguem d'alguna manera, per donar-los des d'aquí, des de la comissió de la festa de Sant Antoni, el nostre màxim agraïment.
Les nits de música de l'Associació d'Espectadors porten aquest divendres 25 de gener de nou al grup d'Havaneres Espingar i al Centre Cultural. L'acte, que començarà a les 7 de la tarda, comptarà amb l'actuació en directe del grup Amics del Rom Cremat preparat per l'entitat del Setrill.
També aquesta nit es podrà veure al Teatre Auditori de l'actuació de Corina Miralta Sant Vitri o tres destacats músics de jazz de l'estat espanyol que porten a Ripollet aquest espectacle basat en la fusió del bop, el latín i el flamenc. Serà a les 10 de la nit i l'entrada té un preu de 15 euros.
I el recordem que encara continua oberta la convocatòria per participar al concurs per tal de seleccionar el cartell pel dia 8 de març de 2008 amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
El certamen s'adreça a totes les persones que hi estiguin interessades sense límit d'edat ni de lloc de residència. Cada participant podrà concursar amb una sola obra que s'haurà de lliurar a la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i registrar-la a l'OAC abans del dia 6 de febrer. El premi del cartell guanyador serà de 500 euros. Les bases es poden consultar a la pàgina web municipal ripollet.cat.
El passat dissabte 19 de gener va tenir lloc la tradicional jornada de compres al sorteig de Nadal de la Unió de Botiguers, on Sheila Cueto, Rosol Donat i Francisco Pina, gràcies a la rifa, van gastar els seus vals de compra.
Durant tot el matí van visitar els diferents comerços adherits a la UBR en un cotxe de cavalls. Els tres guanyadors ens expliquen què van comprar.
He comprat una tele, un vídeo, què más? Cosa de perfumeria, unos pendientes, un bolso. Lo que me quedaba, compré tres planchas para mis tres hijas, no, mis dos nueras y mi hija.
Bueno, yo fundamentalmente de los 2.000 euros, el 60% del dinero lo he destinado a para cosas prácticas para mi hijo, que tiene 5 meses, una silla para el coche, la trona, un parque, luego pues cosas de productos de higiene y de limpieza para él también en la farmacia.
Yo lo hago antes, ¿eh? Una televisión. 37 pulgadas, un frigorífico combi y después una chaqueta y unos pantalones para mí. Una chaqueta para mi mujer y unos pantalones para mí.
Tots tres van declarar a la roda de premsa posterior a les compres la seva satisfacció perquè feia anys que participaven al sorteig. Escoltem a Sheila Cueto, una de les guanyadores.
Es mucha ilusión porque, bueno, es comienzo de año y es un buen comienzo de año. Esperemos que sea un buen augurio de este año. Y bueno, también que ha acompañado muchísimo el tiempo, el paseo por el carro con caballos, también. Es muy bonito, la verdad. Una experiencia muy gratificante, ¿eh?
Després de les compres va tenir lloc una recepció dels guanyadors amb els seus familiars i els membres de la Junta de la Unió de Botiguers, on també van assistir el regidor de Comerç, Joan Fandos, i l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo. L'empresa local Finca Ripollet, fundada fa 30 anys per Jaume Mogas i Joan Alvinyana, celebrarà el proper diumenge 27 de gener el seu aniversari amb una festa a la Rambla de Sant Jordi. Al matí s'iniciaran les activitats, totes elles gratuïtes. Tal com explica Joan Alvinyana, un dels socis del grup Finques Ripollet, a banda de les diferents actuacions programades, també es realitzarà un sorteig entre tots els seus clients de 2007.
L'empresa que el meu company, amic i soci, el Jaume Mogas i jo vam fundar fa 30 anys. I que ara celebrem aquests 30 anys, no? I aquest any ho celebrem pues, amb un sorteig de 10 creuers entre els nostres clients de l'any 2007, o sigui, tots aquells que hagin comprat i escriturat durant l'any 2007. Fem aquest sorteig i, a part de fer aquest sorteig, ells, pues, que a més pues, venen pallassos, ve aquest globus perquè la gent pugui pujar aquest de la Caixa Sabadell, pues, hi ha jocs de cucanya, hi ha jocs d'aquests inflables, en fi, bueno, hi haurà beguda de gratuïta, en fi, tot, farem un diumenge al dematí d'aquells també lluïts, no?
La festa començarà a les 11 del matí. El termini d'inscripcions per participar a la Rua de Carnaval finalitzarà el proper dijous 31 de gener a les 7 de la tarda a la recepció del Centre Cultural. Fins aquest moment ja s'han inscrit 9 comparses col·lectives i 13 individuals. Totes les comparses hauran de confirmar a l'hora de fer la inscripció tant el número de components de la seva comparsa com la persona que el representarà al jurat. Es valorarà que les diferents disfresses siguin de creació pròpia en el seu conjunt i no llogades. La Rua de Carnaval tindrà lloc el 2 de febrer a partir de les 5 de la tarda i estarà encapçalada un any més pels Diables de Ripollet. El recorregut finalitzarà al Parc d'Oriol Martorell, on les bruixes de Ripollet llegiran els versots i representaran la llegenda del Vell i la Vella. El jurat valorarà les comparses i disfresses al punt de sortida de la Rua i al llarg de tot el recorregut. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic a 2:15 de la nit al Pavelló d'Esports. És obligatori anar disfressat per a la recollida de premis. Els premis d'aquest any seran diploma i trofeu al millor conjunt, al millor vestuari, a la comparsa més divertida, a la millor coreografia i, com a novetat en aquesta edició del Carnaval, s'atorgarà un premi a la millor comparsa escolar. Finalment, també es repartirà un diploma i trofeu per a la millor disfressa individual.
Com és habitual, el Patronat Municipal de Cultura i Joventut destina un ajut compensatori de 6 euros per persona a tots els membres participants de comparses, disfresses individuals i comparses reduïdes degudament identificats fins a un màxim de 500 inscrits en total. El programa d'activitats del dissabte finalitzarà amb la marxa jove al Pavelló Municipal d'Esports, que començarà a les 12 de la nit. La festa comptarà amb dinamitzadors, DJs i premis. També s'atorgaran 3 premis a les millors disfresses individuals o de 2 components i un trofeu de grup. Per poder optar als premis de la marxa jove, caldrà inscriure's el mateix dia a la taquilla del pavelló a partir de 11:45 de la nit i fins a la 1 de la matinada. Recordem que no es podran presentar les disfresses participants a la Rua.
L'Oficina d'Atenció al Ciutadà, l'OAC, ha canviat el seu horari.
A partir d'ara tots els ripolletens s'hi podran dirigir de dilluns a divendres de 8 a 7 de la tarda i dissabtes de 10 a 12 i mitja del matí. Recordem que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà està concebuda com un servei d'atenció integral al ciutadà amb l'objectiu de ser una finestra única que agilitzi els tràmits de les gestions, millori l'atenció i optimitzi els recursos de l'Ajuntament. Un servei que es millorarà dia a dia a través de la informatització de les dades i seguint els suggeriments dels ciutadans i ciutadanes. El seu objectiu principal és fer intermediari entre la complexitat de l'administració i el públic.
Esteu escoltant Info.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon, ens en té bona tarda.
Molt bona tarda.
Comencem amb el repàs dels resultats de la passada setmana.
Doncs uns resultats que, si parlem del món del futbol, positius pel club de futbol Ripollet, perquè va aconseguir la victòria 2-1 davant del Sant Cugat, i això li permet estar en el lloc número 5 de la classificació a 2 punts del líder. O sigui que amb un parell de victòries del Ripollet i un parell de derrotes dels que anaven, els líders podria posar aviat líder. Si mirem la tercera territorial, doncs la penya tornarà igual que l'any passat, de Caravall, va perdre el camp de Can Rull per 2-0, mentre que la Vila va perdre aquí casa davant del Marina per 0-5. El Ripollet de futbol sola va guanyar el camp del Metacom 3-4, un partit que l'any passat va ser difícil perquè aquest equip es va salvar pels pèls, i l'any passat va guanyar els dos partits contra el Ripollet. En aquest cas el Ripollet va guanyar per 3-4, mentre que el Ripollet B continua sent líder perquè va guanyar el Parets per 7-2. El Can Clos tenia un difícil partit per jugar al camp del Castell de Pèls, va perdre 5-1, mentre que el Can Clos B va guanyar la pista al Vallgorguina per 2-4. I en el món de la base t'han de dir que després que el Ripollet ha agafat una vegada Raúl Mogas com a jugador, i l'altre jugador que havia de balona, que és Sergio, doncs van guanyar el Santa Coloma de Gramenet per 99-90, el Ripollet B va guanyar en el Navarcle 68-49, i el Gasó guanyava el seu primer partit de la competició. Després de 13 derrotes va guanyar 57-54 al Pedagogium, però encara continua en zona de descens directe. El Sant Vicenç va guanyar el Gasó B per 80-74, i el Pretenc, el líder, va perdre davant del Gasó per 63-72. Pel que fa al bàsquet femení, a Lliçà d'Amunt va guanyar el Ripollet 67-47, i el Terrassa va guanyar en el Gasó per 64-59, mentre que en l'equip sub-21 masculí, el Ripollet va guanyar el Tira Cullà 64-54, i el Gasó, de l'equip femení, o sigui, l'equip masculí de sub-21, va guanyar el Setmanat per 87-58. Perquè pel hockey, va guanyar l'Universitari 8-5, i el Balsareny va guanyar el Ripollet per 30-23. En el món del tenis, descart per l'equip de la primera divisió, i el segon que va perdre davant de l'Universitari per 3-2. I en el món del tenis taula, el Bàsquet de Girona va guanyar el Ripollet 4-3, el Finca Ripollet va guanyar l'Epic Sant Sebastià 4-1, i el Ripollet de la Tigre Nacional va perdre davant de l'Epic 3-4, sorpresa, i el Finca Ripollet va guanyar el Sants per 4-1.
Uns resultats força desiguals pels equips locals i no gaire positius, també hem de dir, no?, en general. Repassem ara, si et sembla, els partits per aquest cap de setmana.
Un cap de setmana que començarà amb el partit entre el Ripollet i el Lloret de Mar. Comença ja la segona volta de la categoria preferent. El Polinyà jugarà contra la penya deportiva Pajaril, l'Eix Vila contra el Poble Nou, el Ripollet de Bugosala contra el Moncada, màxima rivalitat, i hi haurà jornada de descans pel Ripollet B i el Can Clos A i B. En el món del hockey també hi haurà jornada de descans, mentre que el bàsquet el Ripollet jugarà contra el Mollès, un equip que havia anat líder, ara va segon, el Ripollet B contra el Tremp, el Ramon Llull contra el Gasó, el Gasó B contra el Llavaneres i el Gasó C contra el Castelldefels. En el món del bàsquet sub-21, el Ripollet contra el Bramar i el Rubí contra el Gasó. I en bàsquet femení, el club bàsquet Ripollet contra el Roda i el femení del Gasó contra el Sant Fost. Com dèiem, jornada de descans pel hockey, i el handball jugarà el club handball Ripollet contra el Berga, i veurem en acció un jugador nou que han fitxat, i és un jugador de Bòsnia, un jugador que està estudiant aquí, que havia jugat allà i que ja va debutar la setmana passada amb el handball Ripollet. El que fa al món del tenis, l'equip de més de 18 anys tindrà jornada de descans, mentre que el de 40 anys tindrà que jugar a la pista de l'Hispano Francesc dissabte a 3:45. I en el món del tenis taula, descansa els equips de Lliga Nacional, perquè tots els jugadors del tenis taula Ripollet doncs estan concentrats en la selecció espanyola a Valladolid.
Doncs, com sempre, acabem amb el convidat d'avui de l'Infosport.
La penya masonista Ripollet.
Molt bé. Tindrem el Joan Jiménez.
El Jiménez Ángel Esteve. Que va ser el creador de l'escut.
Serà una entrevista molt animada, de ben
sí,
segur.
Déu-n'hi-do.
Doncs ja ho saben, de 7 a 8 a l'Infosport amb el nostre company Ramon Argenté. Moltes gràcies.
A vosaltres.
L'Assemblea Comarcal de Creu Roja, Cerdanyola, Montcada, Ripollet va fer pública fa uns dies l'oferta formativa de 2008, una tasca que ocupa una part de la seva extensa activitat i on trobem cursos d'assistència sanitària immediata, transport sanitari o socorrisme aquàtic. Avui a l'Info hem volgut conèixer una mica més en què consisteix la tasca que Creu Roja porta a terme en aquest àmbit formatiu, així com la resta d'àrees a les quals treballa dins l'Assemblea Comarcal. És per això que comptem amb l'altra banda del fil telefònic amb la presència de César Martínez, director tècnic de Creu Roja, Cerdanyola, Montcada, Ripollet. César, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Parlem d'estudis reconeguts per l'Institut d'Estudis de la Salut. Això què vol dir?
Doncs vol dir que la formació que fem és una formació reglada, una formació que no solament té el reconeixement d'Estudis de la Salut, que vol dir amb programes, avaluacions, reconeixement, sinó que a més té des de l'any passat el certificat en or de qualitat en la formació que es fa a Espanya, i aleshores doncs, són realment formacions que, a part de garantir la qualitat, pues, per les persones que la fan, els serveix amb totes garanties, pues, pel seu currículum i el reconeixement, no?
De quins cursos estem parlant?
Sí, doncs són aquests precisament que acabeu de comentar, els cursos de formació són de primers auxilis, que sempre hem dit, i que tenen aquest nom d'atenció sanitària immediata. Són els cursos de transport sanitari, que és per la gent ja especialitzada en el tema d'ambulància, són per la gent que fa el socorrisme aquàtic, que és per treballar en piscines, platges, parcs aquàtics, i també els cursos DEA, que són de desfibrilador extern automàtic, que precisament aquí al patronat d'esports de Ripollet estem ara fent.
Parlem de places limitades, no? Quina sol ser la demanda que en teniu d'aquests cursos?
Doncs sí, la demanda és variada, tot i que l'oferta és àmplia, i bueno, nosaltres comentem aquests cursos en general la població, però no solament aquests els més diguéssim avançats o especialitzats, que serien aquests d'ambulàncies i el d'aquàtic, i això nosaltres en general comentem que tota la població tindria que conèixer uns primers auxilis, més o menys mesura, però perquè qualsevol a la seva vida, a la seva feina, on estigui, pot necessitar de tenir que aplicar aquests primers auxilis. Aquests primers auxilis en un moment donat poden salvar una vida, no? Aleshores, per això fomentem això des de les escoles ja, no? Afortunadament també aquesta acció ja fa un parell d'anys que la fem també a les escoles de Ripollet i ens sembla prou interessant. Però a part d'això ho fomentem a qualsevol persona, no?, que tingui aquests coneixements i que realment tingui aquesta mínima formació, no?
Parlaves abans del curs que esteu impartint al Poliesportiu Municipal de suport bàsic per a entitats esportives. Aquí ja parlem d'un tema una mica més concret, no?, que és a nivell esportiu.
Sí, bueno, concretament la demanda que hem tingut i la que estem fent és la formació específica per a l'utilització del desfibrilador extern automàtic, que és això que veiem, poder es pot veure a les pel·lícules el xispasso aquest que et donen per intentar-te reanimar, no? Ha tingut l'Ajuntament de Ripollet, a través del patronat d'esports, una iniciativa molt bona, jo diria que pionera en Espanya, perquè deu ser dels primers llocs d'Espanya que realment es posen davant aquesta iniciativa de tenir uns desfibriladors d'aquest tipus que tinguin accés molt ràpid a qualsevol dependència de les instal·lacions esportives. El que passa que per fer servir naturalment aquests aparells pues necessita una mínima formació, però que és una formació també acreditada per l'Institut d'Estudis de la Salut, i aquests són els cursos que estem fent per a aquests monitors esportius.
De tota manera,
una formació reconeguda, i també on cada persona que la faci pues, tindrà el seu carnet i el seu certificat de la gent, no?, per poder-los utilitzar.
Clar, potser la idea és que aquests aparells només es poden utilitzar els metges, no? Però no és així.
No, justament és el que acabo de dir, no
per metges, per això.
Sinó per qualsevol persona, però que clar, que tingui una mínima formació en aquests primers auxilis i en aquesta utilització d'aquest aparell, val? Però no precisament per metges, justament.
Exacte.
Perquè es pot donar el cas d'aquest passi al costat teu, i clar, l'actuació, quan més ràpida s'han fet estudis, i on es veu que quan més ràpida sigui l'actuació, sobretot amb els temes cardíacs o de parada cardíaca, doncs augmenten molt les possibilitats de que la persona se salvi.
Perquè conegueu si s'ha donat algun cas aquí a Ripollet per aquest tema? De necessitar aquest tipus d'aparell?
No, ara no us podria dir d'un cas concret. Sí que s'han donat molts casos de parades cardíaques, i de fet aquesta valoració és general, o sigui, és bona per qualsevol lloc, tant per Ripollet com en un altre cas, no? I sí que s'ha demostrat pues, en general això, o sigui, quan més ràpida sigui l'utilització de l'aparell, sempre que se sàpigui fer el que s'ha de fer, doncs això, més possibilitats té de recuperar-se la persona, mentre no venen els serveis mèdics o els serveis sanitaris.
A banda d'aquesta àrea formativa de la que estem parlant des de Creu Roja, també desenvolupeu moltes altres tasques, com és, per exemple, l'atenció social. Parles una miqueta d'aquesta vessant. Què en feu?
Sí, doncs, nosaltres no, des de fa molts anys fem, a part d'això, com has dit, de la part formativa, que també fem des de fa molt temps, fem tota una atenció social i que va dirigida pues, als col·lectius vulnerables, no? Des de pues, la immigració, la gent gran, la infància, els discapacitats, o sigui, és una gran àrea, diguéssim, del que nosaltres fem com a Creu Roja a la població, no? Tenim altres àrees també, que són les emergències i serveis preventius, que també ho podeu veure cada setmana quan es fa un acte aquí a Ripollet, o d'això, que hi estem també amb els nostres voluntaris i voluntàries, drets humans i cooperació internacional, fem temes també d'ocupació, recentment també per col·lectius de difícil inserció, i dintre de tot aquest àmbit social, doncs, com us he dit, pues, particularment depèn de projectes que tirem endavant o que aconseguim tirar-los endavant i amb la part tècnica i de voluntaris, pues, com us he dit, pues, tenim la vessant d'immigració, que estem fent accions concretes, que tenim compromeses amb l'Ajuntament, per exemple, els tallers de coneixement de l'entorn, que fem conjuntament amb l'Ajuntament de Ripollet, i que totes les persones de forma gratuïta que venen a la ciutat no vinguda, pues poden venir a fer aquests tallers on nosaltres intentem explicar pues, com és la ciutat, què és el que té d'interès, les seves tradicions, però també els drets i deures, com accedir a la cultura, com accedir als serveis sanitaris, en fi, tot allò que pot interessar, no? I això ho fem tots els dijous, de 8 a 10, i qualsevol persona interessada simplement pot passar per l'oficina i es pot inscriure. Però bueno, també hem fet altres iniciatives conjuntament amb l'Ajuntament, com uns cursos d'auxiliars de la llar, també per persones no vingudes, doncs donant que és una de les tasques on se sol ocupar les persones quan venen, a vegades, i que inclús no tenen papers, no? I a part d'això, doncs, les activitats amb el col·lectiu de la gent gran, que fem des de fa molts anys, serveis d'acompanyament per persones que estan soles. Recentment vam començar també un projecte que és d'estimulació a domicili, també per a aquestes persones soles, doncs que es tracta de que estiguin més a prop del seu entorn i que tinguin un acompanyament més gran, no?, per la societat que els envolta, els serveis de l'assistència, que també fa molt de temps que fem. I bueno, d'altres així, per ser ràpid i no cansar, doncs, amb els temes d'infància, continuem fent des de fa molts anys també, i que fem el tema del suport escolar, per nens que tenen problemes a l'escola i també tenen problemes de recursos, combinat amb serveis socials i amb l'EAP, doncs tenim alguns nens amb qui se'ls fa reforç, per mitjans voluntaris també. I bueno, el tema de discapacitat, sempre intentem sensibilitzar la població sobre aquest tema. Recentment, si recordeu, vam fer una jornada doncs, de sensibilització en aquest aspecte, on els col·lectius de la zona doncs, bueno, van intentar exposar i sensibilitzar a la població de que encara hi ha moltes barreres arquitectòniques, de que es tingui en compte la gent discapacitada, perquè qualsevol demà o demà passat podem estar tenint algun tipus de discapacitat, no? Bueno, una mica, en general, serien aquests els trets importants, no?
Déu-n'hi-do. Comentaves abans, César, que doncs, ja sabem que no feu ja el servei de transport sanitari, però Creu Roja continua estant en molts o tots dels actes importants de la ciutat. Estem parlant d'una tasca preventiva molt important, no?
Doncs sí, nosaltres en aquest camp, que és el tradicional, que fa més de 80 anys que fem a la ciutat, doncs afortunadament tenim molts voluntaris i voluntàries, bueno, tant de la nostra oficina, que són de Cerdanyola, Ripollet i Montcada, però concretament de Ripollet, continuem tenint una cantera bona de gent que li agrada aquest tema, que es forma, que es prepara i que de forma voluntària col·labora en fer aquests serveis, no? Aquests serveis els fem en combinació, en conveni amb l'Ajuntament i pues, cada vegada que s'ha de fer alguna cosa pues, bueno, ens posem d'acord i preparem el recurs per estar aquest dia. Però també el tema del voluntariat en aquest aspecte és molt important, Doncs perquè tenim una xarxa important a Creu Roja i també de molta gent voluntària i preparada que en el cas d'un sinistre, qualsevol que pogués passar demà o avui, podria mobilitzar. Val? I això em penso que és un fet molt important, no? Perquè bueno, aquests voluntaris, amb tot el seu entusiasme, el pots trucar a les 8 del vespre, a les 2 de la matinada i de forma voluntària podrien venir a fer aquesta tasca, no? I de fet ja hem tingut casos doncs a la zona o fora de la nostra zona, doncs s'ha fet així i realment doncs, la Creu Roja doncs, ha donat aquesta resposta, no?
Uh-huh. Quines tasques concretament desenvolupen els voluntaris?
Els voluntaris, doncs bueno, com us he dit, primer, el més important de tot és que vingui una persona, que una persona pensi de vull fer alguna cosa pels demés, sigui en el camp que sigui o de la manera que sigui, i si venen a nosaltres, tenen la porta oberta, que és casa seva, per fer de tot aquest ampli ventall de coses, pues, alguna que li pugui agradar, que se senti bé i que se senti pues, també reconegut personalment o li satisfaci, no? I els voluntaris pues, han de fer una petita formació o una formació més específica, depèn de l'activitat que tinguin que fer, i a partir d'aquí, pues, segons la seva disponibilitat i segons els aspectes que els agradi bé, pues, ja poden començar a col·laborar amb nosaltres, no? I el seu paper pues, és tan important com el que més, o sigui, i és tan important el que diu que puc dedicar una hora a la setmana com la persona que afortunadament pues, pot dedicar 3 hores a la setmana o el que diu, pues, jo, mira, compteu amb mi un dia al mes, però hi compteu. Pues, bueno, ja, això ja és reconegut com un esforç personal de fer alguna cosa pels altres. Aleshores, el voluntari crec que és una peça a la societat molt important i que no l'hem de deixar mai de banda i al revés s'ha de recolzar i fomentar, no?
Hi ha algun tipus de requisit d'edat o d'algun altre aspecte pel que fa a les persones que vulguin ser voluntaris?
Doncs, mira, l'únic requisit és, doncs, com he dit això, primer les ganes, segona, pues, tenir almenys 16 anys, perquè també, afortunadament, pues, tenim tant voluntàries i voluntaris, pues, això, des de 16 anys, fins a més de 70. I, bueno, cadascú pot trobar un paper per fer algun pel primer, amb l'edat que tingui. I, aleshores, un altre requisit, bueno, seria que, com a mínim, tingui una estabilitat, no? Alguna vegada, jo què sé, alguna persona malalta, potser ens l'han enviat per fer de voluntariat des d'algun servei per indicació metge, i això, per exemple, sí que no seria una cosa acceptable, no? I sobretot si has de tractar tu amb altres persones, no? Bueno, una mica del que em deia. Però a part d'això, doncs qualsevol persona, i tingui l'edat que tingui, i que tingui un temps que vulgui dedicar als altres, és molt ben acollit entre nosaltres.
Doncs esperem, com deies, la curiositat de quants voluntaris sou ara mateix a l'Assemblea?
Doncs mira, tenim al voltant d'uns 230, que realment et dic que això...
Déu-n'hi-do, no?
Sí, això pot semblar molt o poc, però realment mantenir això, o sigui, el més difícil és mantenir-ho perquè hi ha gent pues, bueno, que per les seves històries personals, doncs, pues, el millor avui ve i demà diu, pues, ara ja no puc, o ara tal, o ara té altres coses personals que li fan deixar-ho, però com us dic, afortunadament, pues, cada dia, si no cada dia, pues, cada 2 o cada 3, pues, ve una persona nova que diu jo vull ser voluntari, a veure què puc fer, o tal, no? I això, bueno, pues, ens dona molta alegria, no? També aquests diferents temes que portem fent a la ciutat des de fa molt de temps, pues, també van arrelant i també pues, la gent, encara que ara no estem com abans amb les ambulàncies cada dia al carrer, però n'hi ha molta gent que sap que fem moltes coses i que a la Creu Roja de Ripollet, doncs les pot fer, no? Mm-hmm. També és molt important, i que moltes vegades això no surt, el paper dels socis. Els socis tenim més de 400 socis a Ripollet, no? A veure, no és fàcil trobar gent que mira, que si no pots ser voluntari, doncs vol col·laborar d'una altra manera, però que confia en la Creu Roja perquè facin aquestes tasques, no? I, bueno, jo crec que és prou important doncs, tenir aquests voluntaris i aquests socis i que recolzen l'entitat doncs, per tirar endavant tots aquests projectes, no?
Doncs esperem que així sigui, que continuï doncs, sempre havent persones disposades a ajudar com a voluntari o com a soci de Creu Roja. César Martínez, moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres i també per donar aquesta oportunitat, no?, doncs d'explicar el que fem i d'obrir aquesta porta per totes aquestes persones que vulguin venir a conèixer-nos, a formar-se o bé ser voluntari o soci. Gràcies a vosaltres, de veritat.
Moltes gràcies a tu. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
I fins aquí l'info d'avui divendres 25 de gener. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Francina Ricarla i apreci que us parla Rem Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem amb un tema de manera ja que el grup L'Espingari participa aquesta tarda a les nits de música que tindrà lloc al Centre Cultural a les 8 del vespre. Us deixem amb Bolanera, interpretada per Porbó. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Sortirem a la barca, navegant sota els cels, reflectits en la calma, el xiu-xiu d'un petó, discaran el silenci, quan el grup de la nau descollem nostre món. De nostres cossos, tota la nit. Melodia d'amor, que el silenci acompanya, partitura que estic, la remor de la mà, desvetllant el secret, d'una nit estelada i que s'enfit de les presses del temps. Una nera que vinc entre dues tonades de manera gentil.